Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. Arribem, 10 minuts i arribarem a 1:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Això ho teniu clar, nom compost, no Miguel Ángel, no José María. I això ho dic per l'EGM. Quan us faci l'enquesta de l'EGM, mira per què estan rient ara mateix. Però és veritat. És que ara donaré pas a la Mar Porto, que ens parlarà d'un tema força interessant d'aquí una estoneta. Però és cert, l'EGM, és a dir, no, això és el que em dona de menjar també, eh? Ens ho ha de dir tot això. Soc el José Miguel Cruz i estic, com sempre, em digueu com em digueu, m'és igual això, encantat de parlar amb vosaltres. I encantat de parlar amb vosaltres perquè avui tenim uns quants temes força interessants. Mireu, com porteu això de la conciliació familiar amb els nanos quan comencen els col·les i demés? Doncs hi ha núvols. Hi ha núvols a l'educació. Bé, darrerament, els darrers anys, els darrers cursos, no hi ha hagut un dia serè. És, bàsicament, si no és una cosa, és l'altra. Si no és l'FP, és la universitat. Si no és l'educació secundària. Si no és la primària. Si no és quan comencem el curs. I ara toca el dia d'inici de curs. Bé, de fet, s'ha marcat com a dia d'inici de curs, el curs vinent, s'entén, el dia 8 de setembre. Recordeu que fa ja uns cursos el govern de la Generalitat, de llavors, va decidir en aquell moment, doncs, iniciar o avançar l'inici de curs, que habitualment era després de la diada. A partir des de l'11 de setembre, seria el 12 o el 13 de setembre, és quan començava el curs. Bé, en aquell moment, per qüestions de conciliació familiar, perquè suposava que cap a aquelles dates, doncs, pares i mares ja començaven a treballar, doncs, entre altres coses, doncs van decidir avançar l'inici de curs. Clar, això la comunitat educativa van dir, no dona temps a preparar el curs. Acabem vacances, dia 1 de setembre ja comencem, i el dia 3 o 4, que al principi va ser pràcticament el principis el dia 3, després es va passar el 6, després el 9 fins i tot, i el curs vinent el 8, no donava temps a preparar el curs. Clar, la conclusió que es treien els diferents sindicats era que més que una intencionalitat educativa cap als nanos, era una intencionalitat clara d'escola bressol, de guarderia, d'estar allà, no? Era la qüestió de, bé, és igual, que aprenguin el que vulguin, jo que sé, que juguin, que pintin, que facin el que vulguin, però el curs no està preparat. Bé, ha canviat el govern, ara estaven els socialistes, abans estaven a Esquerra, en coalició, evidentment, però, o més que en coalició, suportats més aviat, no? Acords de govern, que es diuen. Bé, doncs, una de les qüestions que hi havia dins d'aquest acord de govern era mantenir la data de començament de curs. Bé, 8 de setembre. Sobra decir que nadie està d'acord. Són d'aquelles coses que costa d'entendre, costa una mica d'entendre, que segurament tots els sectors, tant govern com sindicats amb els que parlarem ara, doncs tenen les seves raons, no? Però són coses que dius, ostres, entre gent civilitzada doncs arriba un acord, és a dir, hi ha una negociació. Bé, hem provat avançar l'inici de curs i no sé si ha servit. Arribem a conclusions. Serveix? Continuem. Que no serveix? Ostres, rectifiquem, ens hem equivocat, fem les coses. Per què? Sempre, i en aquest cas, els que surten perdent no ets tu, ni sóc jo. Els polítics, no sé, perquè ells sempre guanyen, són els nanos. Són els nanos. Sempre són els nanos. Una manca de qualitat a l'educació és un perjudici a futur de cara als nanos. Bé, en parlem d'això, d'aquesta data, d'aquesta negociació que hi ha hagut entre sindicats i govern sobre aquesta data d'inici de curs i com estan les coses. En parlem amb la Iolanda Segura, que és portaveu del sindicat TUSTEC. Iolanda, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Iolanda. Al final, 8 de setembre, com serà la cosa? Com estan les negociacions?
No, negociacions, no hi ha negociacions. No hi ha negociacions perquè la conselleria ahir, només entrar a la mesa, ja ens va anunciar que el calendari de curs, que no només és la data d'inici de curs, sinó que són totes les dates de final de curs, de tres trimestres, els dies de lliure disposició, que això ja s'ha decidit i que no teníem marge de maniobra perquè formava part de l'acord de govern. Ja ens van recalcar que estem en minoria, ens van dir la secretària general d'Educació, estem en minoria i, clar, opció a fer cap maniobra. Sí,
marge de maniobra. No hi ha marge de maniobra.
Ah, això, marge de maniobra, exacte.
Em crida l'atenció, Iolanda, perdona que t'interrompi, el tema acord de govern, perquè, ostres, sí, sí. Puc entendre que els diferents partits polítics arribin a acords, però si no compten...
Acord de govern amb Esquerra Republicana.
Sí, però si no compten amb els sindicats per veure i arribar a una data coherent i content per tots, no acabo d'entendre això de l'acord de govern. Acord de, llavors...
Bueno, doncs que ja sabeu que les darreres conselleries, d'Esquerra Republicana, ells van imposar aquest nou calendari de curs, avançant la data d'iniciar curs. Era una... si ens haguéssim pogut posar el dia 1 de setembre, ens haguéssim posat el dia 1, van posar amb en Cambrai el 5 i el 7, i l'any següent ja va ser el 6, i l'any següent amb la Simó ja va ser el 9, perquè van veure que tota la comunitat educativa ja estava en contra, i van buscar una data que no fos ni per tu ni per mi, tot i que nosaltres el 9 tampoc la vam acceptar. I ells, amb la cosa del govern, Esquerra va posar aquesta condició també, perquè era la seva obsessió, avançar l'inici de curs, i van posar aquesta condició. Però nosaltres no podem entendre que una nova conselleria, un nou govern, un nou color polític, posi per sobre, anteposi aquest acord de govern a trobar un consens amb la comunitat educativa al respecte. Carai. Nosaltres és més important que puguem negociar, que tornem a recuperar el sentit de la negociació que es va perdre amb les anteriors conselleries, que marquessin una distància. Sempre ens diuen que volen marcar distància amb el que havia estat fins ara i resulta que ens imposen un altre cop un calendari comprant el marc mental d'Esquerra Republicana, no?, amb el seu mandat anterior. I després ens demanen que no fem referència a com han anat les coses fins ara perquè ells són uns altres. I, home, doncs si continuo aplicant les mateixes polítiques, no podem... No, és que això, el que vam viure ahir, va ser un déjà-vu de, ostres, un altre cop.
Ai,
tornem
Iolanda
a tenir un calendari no consensuat ni negociat, imposat, perquè és una data que nosaltres no hem acordat en cap moment.
Com és la política, Iolanda? Som uns altres, però fem el mateix.
Sí, exacte.
Bé, però no consensuat. Bé, el cas, entrant ja en matèria, quina seria la data ideal per començar el curs amb cara i ulls? Què demaneu, en aquest cas, com a data inicial consensuada? Quina seria?
Nosaltres demanem el dia 12, com havia estat fins ara, que era la data que més o menys, ja no et dic del tot, més o menys assegurava que tinguéssim una mínima preparació per iniciar el curs. Perquè la gent ha d'entendre que la tasca educativa no només és l'atenció directa a l'alumnat, perquè nosaltres puguem donar una atenció directa a l'alumnat a nivell pedagògic i a nivell organitzatiu, i en tot el sentit, necessitem molta preparació. I això són moltes reunions, de moltes hores, molta coordinació. També necessitem que els docents, sobretot, no?, o el personal d'atenció educativa, tant és, que arriben nous al centre, tinguin temps de situar-se, tinguin temps de fer equip, que els equips es cohesionin per poder treballar conjuntament, que pugui haver-hi traspàs d'informació, que ens puguem coordinar amb famílies, que ens puguem coordinar amb els equips psicopedagògics. Tot això és el que ajuda a engegar, no?, engegar curs. És un engranatge molt gran. No es fan dos dies ni en cinc. Necessitem un marge de dies suficient. Perquè després Això reverteix en la qualitat de l'educació de l'alumnat, de la seva atenció, i per tant l'alumnat en surt beneficiat. I també perquè jo vull apuntar que la feina és la, o sigui, la feina s'ha de fer. Si tu tens uns dies per fer-la i te'l retallen, no et retallen el volum de feina. El volum de feina continua sent
el mateix. És el mateix, correcte.
Clar, llavors, si tu et retallen dies, nosaltres som molt responsables, el personal educatiu som molt responsables i sabem que aquella feina s'ha de fer. Llavors, què passa? Que l'acabes fent en les seves hores fora de l'horari laboral, en les teves hores personals. I acaba sent doncs, una dedicació de moltes hores fins a altres hores de la nit, cap de setmana, i això és un abús de totes. Mm. És un abús, perquè l'administració sap que tu faràs la feina igualment.
Ja per acabar, quan de previst està que continuïn aquestes negociacions i fins quan? Si hi ha un topall i a partir d'aquí si es continuarà? No, ja està.
És que no hi ha negociació.
Ja.
Clarament no mouríem ni una coma, sí, i per tant nosaltres ja vam expressar el nostre disgust, i a més els hi vam dir, bueno, i que hem vingut a fer aquí, el paripé, perquè a més és per negociar, no per no fer res, no?
Clar. Doncs pues ja està, ja he tingut la resposta a una pregunta que fins i tot ja havia respost al principi de tota la xerrada. Doncs, Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, gràcies per aquesta xerrada. I bé, no, ànims i sort, perquè no s'ha dit cap altra cosa.
Moltes gràcies a tu.
Després d'aquesta xerrada, que cadascú trigui les seves conclusions, perquè a mi hi ha coses que se m'escapen. Primer, per què convoques a ningú quan ja està tot decidit? Darrerament, els governs estan fent això. Vull dir, convoquen, però ja ho tenen tot decidit i tiren pel dret. Darrerament és una qüestió, una mala costum. I després, no negociar, no sé, en fi, si ja has canviat el govern, veieu, la política per davant de moltes coses, fins i tot per davant de l'interès general. Ja està, ja ho he dit. Vale. De seguida parlarem d'una qüestió que també està molt relacionada. Si parlem d'educació i parlem de col·le, el col·le segurament és una de les qüestions en la qual s'agafen molts nanos que estan en aquell límit de la pobresa infantil o directament dins d'aquest que de la pobresa infantil. De seguida en parlarem d'això, i en parlarem perquè Save the Children acaba de publicar un informe preocupant, envers a Catalunya, preocupant, on reflexa que la pobresa infantil a Catalunya ha augmentat. De seguida en parlem de tot això i en parlem aquí darrere a Cope Catalunya i Andorra, però abans, si em permeteu, parlarem del cor també, parlarem de la salut del cor. Que demà m'aixeco amb unes ganes de ser runner. El corredor de tota la vida, anar a fer footing o anar a córrer, el que fèiem, runner. Però si vols ser runner i no has fet mai ser runner, vigila, perquè això d'avui per demà no hi ha un que igual al teu cor no diu res, però igual tens alguna cosa. Mira, fes una bona revisió, sobretot a partir de certa edat, fes una bona revisió, i per això està INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, cuiden del teu cor i realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris, i ofereixen aquesta atenció ràpida i programa la teva visita, doncs quan tu ho necessitis, trobaràs tota la informació a la web. inscorbcn.com, inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Te sientes atrapado con una propiedad heredada? Con Heredex puedes vender tu parte del inmueble y olvidarte del problema. Despídete de conflictos. Vende tu parte a Heredex. Cuando recibir una herencia causa problemas familiares. Cuando te arrepientes de haberla aceptado. Cuando quieres deshacerte de esa parte del piso porque solo te supone un coste y no un beneficio. Heredex. HEREDEX. Visítanos en heredex.es y vende tu parte de la herencia. Contacta con Heredex y deja atrás los problemas heredados.
En febrero, Vuelven los sábados de ópera en el Hotel Eurostars Gran Marina.
Cada sábado disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo en el bar del hotel. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante.
Cadena Cope.
Infórmate en grandmarinahotel.com y disfruta de una velada única.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
És una notícia dura, una notícia difícil, una notícia que fins i tot, no sé com dir-ho, però no sorprèn gaire, perquè cada cop hi ha més contrastos a la nostra societat en funció del poder adquisitiu, que sí que és veritat que ha pujat el salari mínim interprofessional i tot això, però també la inflació s'ha multiplicat molt per sobre del salari mínim interprofessional, també s'ha de dir tot això també, eh? I això són d'aquestes coses que fan mal. Save the Children ha alertat que la pobresa infantil a Catalunya ha augmentat fins al 35%. 35%! Poca broma. Gairebé això, aquesta xifra, aquest percentatge, un 35% dels infants menors de 18 anys a Catalunya viuen en una situació de pobresa, el que suposa un total de pràcticament 470.000 nens i nenes al 2024. És una anàlisi que ha fet Save the Children a partir de les darreres dades de l'enquesta de condicions de vida publicades per l'IDESCAT. De fet, conforme a nivell de pobresa, perquè, escolteu-me, i el que diré ara és dur, és una mica hardcore, però és que és una realitat. Tenir un fill, avui en dia, en aquest país, és un símptoma de pobresa. Et fa més pobre. És molt dur el que dic, però és que és una realitat. És una realitat que no me la invento jo, sinó que ho diuen uns quants experts d'aquests que analitzen clarament el que és la societat. És un índex de pobresa. És molt dur dir això en un país. És molt dur dir això. De fet, no només som conscients nosaltres i el que acabo de dir, aquests experts que analitzen la societat, sinó que el govern central també és expert. I ja està, hi ha un avantprojecte de llei que donarà, quan s'aprovi, sembla que s'aprovarà a finals d'aquest any o quan comenci l'any que ve, 2025, ja sabeu que aquestes coses, per què vamos a dar-nos prisa, donarà 200 euros per fill. De forma universal, eh? A tothom. Igual si tens molts diners, si pots diners. 200 euros per fill. Si tens un fill, 200 euros, si són 2-400 al mes. Al mes. Això seria aquesta renda universal per intentar fomentar la natalitat. Ni xequers bebè ni nada. Això són 200 euros al mes per ajudar a la criança. Bé, quan arribi tot això ja en parlarem en el seu temps. Encara és un avantprojecte, s'està discutint, ja sabeu que aquestes coses van més despacio que altres. Bé, de fet, i tornant a aquests números de pobresa infantil, aquestes xifres estan demostrant o mostren un augment a més de més de 2 punts respecte al període anterior, i Save the Children ja està alertant que la infància i l'adolescència continuen sent el grup social amb la taxa de pobresa més elevada. Mar Porto, com estàs? Benvinguda.
Molt bon dia.
Com ho tenim, això? És terrible, aquesta dada.
És terrible, i a més, si Save the Children, doncs encara més recorda que Catalunya viurà per sota del llindar de la pobresa en una llar formada per 2 persones adultes i 2 menors d'edat, significa, doncs, disposar de menys de 2.329 euros al mes. O sigui, parlem ja d'un sou de 2.329 euros. A més, consideren també especialment preocupant el nivell d'escassetat i la impossibilitat d'atendre necessitats bàsiques pel benestar i la dignitat de la infància, com per exemple ara tenir un àpat saludable i equilibrat al dia, poder pagar el lloguer o els subministraments bàsics, o tenir també una temperatura adequada dins de l'habitatge. Per exemple, un 6,6% dels infants menors de 16 anys viuen en llars que no els poden garantir àpats amb carn, pollastre o peix cada dos dies. Un 16,2% creixen en famílies que no es poden permetre mantenir l'habitatge a una temperatura adequada, i un 19,5% viuen en llars que acumulen retards en el pagament de despeses, com per exemple el lloguer, la hipoteca o els diferents subministraments. Per tant, parlem de xifres molt elevades, no?, i que van en augment també, perquè s'ha vist, s'ha comprovat, no?, que amb el pas dels anys va pitjor.
Després es queixen que no, hi ha una baixa natalitat, o tanquen escoles bressol, com tenim aquestes notícies darrere d'aquestes dues escoles bressol que tancaran meitat de curs perquè és que no hi ha nanos, no, no es poden mantenir, tampoc hi ha nanos. És que és normal, és que és normal, és que és una cosa molt de calaix, i no sé com això no es veu. Bé, és igual, entrem dins del que hi ha. Parlem amb la Ona Lorda de Save the Children per preguntar sobre aquest informe, aquestes dades. Ona, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Ona. I les xifres empitjoren, eh? És que... per què està passant això? Però és que parlen, empitjoren un 35%, que és una xifra que crida l'atenció.
Sí, efectivament. A Catalunya ara mateix, un de cada tres nens i nenes es troben en una situació de pobresa o exclusió social. I veiem, no?, que és una situació estructural que no millora, no?, en els últims 10-15 anys. Les dades s'han mantingut molt estables, però justament el 2024 respecte al 2023 ha augmentat des del 32,5% fins al 35%. És a dir, que no hi ha hagut una millora, sinó un empitjorament.
No, a partir d'aquí, ostres, què es pot fer? O millor, comencem pel principi. Per què passa això? És a dir, quines condicions, quin perfil tenen aquestes famílies o aquests nanos?
Bueno, el que és també curiós, no?, que les dades de pobresa en general milloren lleugerament, és a dir, en tots els grups en general, però en la infància empitjora. Les raons per les quals molts d'aquests nens i nens a Catalunya es troben en aquesta situació, jo crec que són dues. La primera, evidentment, és la situació econòmica actual amb la inflació, que fa que tot el que és el cost associat a la criança augmenti exponencialment. I fa que moltes famílies, doncs, no, hagin de dedicar molts recursos a cobrir les necessitats dels seus fills i filles, cosa que els situa en una situació de vulnerabilitat o pobresa. Però és que també a Espanya, i especialment a Catalunya, no hi ha suficients polítiques enfocades a la infància. No hi ha, per exemple, una prestació universal per a la criança, les prestacions que existeixen actualment no són suficients. En general, hi ha poca inversió en infància, i si ho comparem amb la mitjana de la Unió Europea és molt inferior, per la qual cosa jo crec que hi ha dues causes, no? El que és la situació econòmica, però també que hi ha una manca de voluntat política per millorar les condicions que tenen els nens i nenes a Catalunya.
I una cosa, aquest informe que quan m'ho he llegit m'ha cridat força l'atenció, ostres, és un factor força important i fins i tot jo diria que escandalós, eh? I és que el fet de tenir fills és un factor de pobresa en una família.
Sí, sí, si ens fixem en les dades de l'enquesta de condicions de vida, està molt clar. Les llars amb infants presenten una taxa de pobresa del 28,5%, però les llars que no tenen nens i nenes, la taxa és del 18,8%, és a dir, un 10% menys. Això significa, no?, que avui en dia a Catalunya tenir fills i filles pot ser, no?, una causa de que tinguis més possibilitats d'estar en una situació de pobresa. I aquí, com bé comentaves, el perfil de famílies més afectades per la pobresa infantil és les llars monoparentals, que normalment estan encapçalades per dones, i que el 2024 respecte al 2023 veiem una pujada molt preocupant d'aquesta taxa de pobresa, ja que va del 33% al 43%. És a dir, que avui en dia les famílies monoparentals estaven en una situació molt pitjor que fa un any.
Tot això passaria per canviar polítiques d'ajuda a la infància, en aquest cas?
Sí, per exemple, veiem que a altres països de la Unió Europea, com per exemple Polònia, que es va implementar una prestació universal per a la criança, ha millorat exponencialment la situació. I també recordar que Espanya ara mateix es troba en el rànquing, en la segona posició, només per darrere de Romania, en la taxa de pobresa infantil. És a dir, som els segons pitjors de la Unió Europea. Això vol dir que algú estem fent molt malament. I si ens fixem en els altres països, som un dels pocs que no tenim una prestació universal per a la criança. Nosaltres, des de Save the Children, des dels estudis que hem fet, no, hem analitzat que implementar una prestació universal o quasi universal per a totes aquelles famílies que tenen fills i filles, doncs, disminuiria de forma important aquesta taxa de pobresa infantil. Però bueno, no només és l'única solució, sinó que s'han de plantejar moltes altres propostes a nivell d'educació, d'habitatge. Evidentment, l'habitatge és un dels grans problemes per les famílies avui en dia a Catalunya, però també invertir més en educació, en alimentació i també en l'ampliabilitat d'aquestes famílies.
Doncs Ona Lorda, responsable de les polítiques d'infància a Save the Children Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquests 5 minutets que ens has parlat d'aquest informe molt amable.
Moltes gràcies.
I així està la situació, aquesta és la fotografia. Gràcies a la Ona, que ens ho ha explicat tot. Va, que de seguida parlarem d'una altra qüestió. Com va? Parlarem de sanitat i parlarem de salut amb la doctora Carmen Torrejón, del Centre Mèdic Estètic Estarbene, i parlarem també de seguida de ser empàtic. Sabeu que és empàtic? Però què passa que quan ets superempàtic? Té problemes, això, eh? En parlarem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Solo 3 días Smart Days en el Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 30% de descuento en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Google, Motorola, Oppo y ZTE.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 19. Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hasta el Centro Médico Estético Estarbene, ya está la doctora Carmen Torrejón. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros, Carmen. Tengo una pregunta para ti. Mira, esto es como aquel programa de tele, ¿te acuerdas? Tengo una pregunta
para ti.
Pues algo igual.
Sí.
Y es que me he encontrado con un tema que son los exosomas.
Sí, señor.
¿Qué es esto? Sí, ¿qué son los exosomas? Carmen.
Mira, me voy a permitir hacer una explicación muy sencilla, porque vale, tienen su complejidad, y si no lo hago correctamente, dímelo, por favor. Los exosomas, que están ahora muy de moda y que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando hayan dicho, ay, jolín, pues yo esto o lo he visto, o lo he leído, o me lo han propuesto, son como si fueran unas sustancias inteligentes. ¿Qué significa esto? Son como unos vehículos, para entendernos, ¿no? Son unas vesículas, ¿vale?, que dentro de ellas van diferentes sustancias, puede haber material genético, puede haber proteínas, etcétera, y que ese vehículo con esa información o ese contenido, digamos, de alta calidad, ¿vale?, pues llega a un sitio, lo ponemos en un sitio y nos permite obtener un resultado muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Yo he querido trabajar o hablar, mejor dicho, de este tema hoy. ¿Por qué motivo? Porque en muchos sitios, y a lo mejor también a alguno de los oyentes le ha pasado, le han propuesto utilizar estos exosomas inyectados. Inyectados significa utilizar una aguja y meterlo dentro de la piel. Esto no es legal. Es decir, actualmente la Agencia Española del Medicamento autoriza utilizar esta sustancia solo de forma tópica. Es decir, como si fuera un cosmético, para que nos entendamos, ¿vale?
De acuerdo.
Luego se pueden utilizar una serie de técnicas añadidas, ¿no?, que ayudan a que se penetre, a que entren mejor esta sustancia, pero no pueden infiltrarse. Esto es muy importante, Cruz, muy importante, porque hay sitios donde se está inyectando, ¿vale? Y alguna persona puede decir, pero bueno, pero si están prohibidos, ¿cómo se hace? Ayer salía en televisión que la policía había cogido un centro en Madrid donde había toxina botulínica, donde había hialurónico, donde había un montón de sustancias, además, sin ningún tipo de conservación, y las estaba utilizando una persona no médico. Y uno dice, ¿cómo es posible si esto no se puede hacer? Bueno, pues se hace, ¿no? Entonces, estos exosomas, que digamos aportan algo muy importante, y es que nos van a ayudar a dar una mejor acción a nivel cutáneo, ¿vale? Cuando queremos hacer, por ejemplo, un tratamiento de rejuvenecimiento facial o queremos hacer un tratamiento de regeneración, nos va a ayudar de manera muy importante, porque son, yo le llamo así, las sustancias inteligentes o los vehículos inteligentes, ¿vale? Los vamos a usar muy bien, pero, insisto, no se pueden infiltrar, y entonces si alguna persona en un centro le proponen infiltrárselo, que sepa que esto no está autorizado porque todavía no tiene los márgenes de seguridad científica suficientes para decir, oiga, lo podemos poner infiltrado que no va a haber ningún daño para la salud de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, son sustancias que tenemos que utilizar exclusivamente a nivel tópico. Los resultados son preciosos. Como siempre, no todos los exosomas son iguales, porque si yo he utilizado bien el símil de un vehículo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que coches hay muchos, pero hay Ferraris, hay Porsche, hay Mercedes y hay otros coches que no voy a decir marca para que no se sientan infravalorados. Es decir, que hay coches mejores y hay coches peores. Hay coches que corren más y hay coches que corren menos. Hay coches más seguros y hay coches menos seguros. Pues bien, en los exosomas pasa exactamente igual. Es decir, es un vehículo. Ese vehículo, según cómo se fabrique y según cómo se obtenga, va a permitir llegar más lejos o menos. Y también en función del contenido que tengan esos vehículos y de la calidad de obtención de ese contenido, nos va a permitir obtener un efecto u otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como siempre? Ponernos en manos de expertos, pensar que duros a pesetas no existen, es decir, cuando se vean demasiados chollos o demasiados precios bajos, normalmente no van unidos a calidad de un resultado ni a calidad del producto que se está utilizando. Y bueno, pues al ponernos en manos de buenos profesionales, realizar todas las preguntas que se consideren necesarias, bueno, pues para salir de dudas, y para saber que vamos a obtener ese resultado beneficioso sin poner en peligro nuestra salud.
Y para eso está la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbene. Yo os doy la web, starbene.es, allá encontraréis toda la información, y también os doy el WhatsApp, 654-300-525, pues para hacer las consultas y pedir una cita, primera cita, ya sabéis que es gratuita, con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbene. Carmen, un besito muy grande, cuídate.
Un beso enorme, hasta luego, adiós.
Parlem de SESU Paraempàtic. Què és SESU Paraempàtic? En parlem amb el Rodrigo Martínez Diubago, psicòleg clínic i professor col·laborador dels Estudis de Ciències de l'Educació de la UOC. Rodrigo, buenos días, bienvenido.
Buenos días, José Miguel. ¿Qué tal estáis?
A mí me parece... Bueno, la empatía es una de las cosas que habitualmente ahora, sobre todo en cuestiones de empresas, están al alza. La hiperempatía mínimo te hacen director, ¿no?
Pues, lo cierto es que no, quiero decir.
Ah, vaya.
Lo cierto es que si alguien es hiperempático tendrá muy difícil llegar a puestos muy altos, porque lo que le va a pasar es que va a priorizar las personas sobre los objetivos de la empresa y tiene que haber un equilibrio ahí,
claro,
que no va a poder subir. De hecho, la alta dirección no se caracteriza por ser muy empática en general.
En un principio, Rodrigo, yo entendía o sigo entendiendo la empatía como una virtud, ¿no? Una virtud muy humana. Pero parece que la hiperempatía, más que una virtud, una hipervirtud, una supervirtud, como todos los extremos, no parece demasiado positiva para una persona, ¿no?
Pues sí, como todos los extremos. Quiero decir que a todos nos gusta tener personas empáticas a nuestro alrededor o ser empáticos nosotros, en los que las emociones de los demás resuenan en mí, las mías en los de los demás. Cuando uno es empático, tiene una tendencia natural a ayudar al otro, porque si tu emoción me afecta, quiero que tu emoción sea buena para que me afecte en emociones buenas, ¿no? Y la empatía está bien, mueve al comportamiento, mueve a la ayuda, mueve a la colaboración, mueve a la compasión. Pero claro, la hiperempatía supone que estoy viviendo emociones que no son mías. Quiero decir que me estoy yendo a un lugar en el que con personas que incluso no tengo vínculo, o estoy sintiendo más que el otro, o pues, si alguien tiene un problema, un buen amigo, y yo soy hiperempático, me voy a casa y no desconecto. No es que no desconecte del problema, que cualquiera podemos preocuparnos por un amigo, sino que la emoción se queda dentro de mí. Es como que estoy sintiendo vidas que no son mías.
Pero esto debe representar, Rodrigo, un problema psicológico importante. Es una anomalía, ¿no?, psicológica esto.
Sí, como todos los extremos, es anormal porque es poco frecuente. Y a partir de ahí, pues uno tiene que tomar el control. Quiero decir que sí. No está definido como trastorno como tal. No es algo que esté realmente todavía investigado ni refrendado. Pero bueno, el caso es que está ahí y empiezan a aparecer atisbos de que tiene sentido clasificar esta anomalía.
Hombre, en profesiones como la psicología, por ejemplo, y tú eres psicólogo clínico además, supongo que esto debe ser bueno, ¿no? Porque eres capaz de entender perfectamente lo que está diciendo esa persona si eres hiperempático.
Bueno, no.
¿O no?
No.
Ah, vale. No sé, no, se me había pasado por la cabeza. Digo, ostras, debe ser una capacidad suprema, ¿no?, de meterte ahí en la cabeza de la persona que te está explicando sus cosas.
Yo creo que eso es como ser alpinista y estar muy gordo, porque te va a costar más.
Ya, es decir, entiendo.
Si uno es psicólogo, debe saber, y bueno, para eso uno recibe un entrenamiento y estudia, tiene que saber cómo posicionarse frente a las emociones de los demás, porque va a estar mucho tiempo del día o mucho tiempo de su trabajo recibiendo un montón de emoción negativa que tiene que aprender a gestionar. La hiperempatía va a suponer que no tengo mucho control sobre esa gestión de las emociones, claro, porque realmente me invaden, con lo cual no quiero imaginarme al pobre colega que sea hiperempático cuando vuelve a casa después de 7 consultas en las que importantes. Entonces, si no es una virtud ni para una profesión sanitaria. Quiero decir que alguien que está teniendo una profesión en contacto con el sufrimiento va a tener muchos problemas si es superempático.
De acuerdo. Una vez alguien puede detectar, cuando se detecta este tipo de cuestiones, esta sensibilidad, ¿esto cómo se controla? ¿Se medica? ¿Es una cuestión de alguna sesión para saber y ser consciente de ello y saberlo controlar? Porque debe ser complicado.
Sí, es complicado y no es algo que esté bien definido. Quiero decir que estos conceptos,
¿sí?,
son conceptos que se ponen de moda, en realidad forman parte de otras características con las que sí se trabaja, digamos que en ciencia se trabaja desde hace tiempo con rasgos de personalidad, que donde está demostrada la base biológica, uno sabemos ya de qué depende en el que uno sea más o menos empático, más frío o menos frío. En el otro extremo de la hiperempatía estaría toda esta la gente más fría, incluso los asesinos en serie, ¿no?, para ponerlo en el extremo total. Pero no está muy claro cómo funcionan. Quiero decir que son etiquetas que van apareciendo, están un poco de moda,
¿sí?,
y no están bien definidas todavía. Falta mucha investigación para que realmente un concepto como este se asiente y se diga, bueno, aquí hay algo diferencial que no depende de otras cosas que en realidad ya están demostradas, que tienen que ver en este caso con rasgos de personalidad exacerbados. ¿Sí? Pero bueno, No sé si he respondido a tu pregunta.
No, perfectamente. Y además pensaba, digo, seguramente una de las principales soluciones delante de una cuestión así para que no te afecte tanto es ser consciente de que tienes esta sensibilidad.
Absolutamente, sí, es el primer paso para todo. Quiero decir que no es una frase hecha el decir que el conocer el problema es la mitad de la solución. Si uno tiene hiperempatía o una sensibilidad muy importante, tiene que hacerse cargo de ella. No es algo... No importa que tengas hiperempatía, digamos, importa que lo sepas. Es como este concepto que es menos aprensible, el de la hiperempatía, pero, por ejemplo, todo el mundo conoce a gente que es muy irritable, que se enfada mucho y rápido. Pues sería igual. No importa que seas irritable, importa que lo sepas, porque en realidad no puedes tomar el control sobre la emoción. Me refiero que si uno es muy irritable, no va a dejar de disparar ese enfado porque intente controlarlo, porque esa emoción no la puede reprimir, pero sí sé lo que puedo hacer después. Quiero decir que si soy muy hiperempático no voy a poder controlar fácilmente el sentir empatía por otra persona, por otro sufrimiento. Sí sé cuando aparece qué puedo hacer, y eso sí lo puedo controlar. No puedo controlar la emoción, pero sí puedo controlar lo que hago una vez que ha aparecido.
Pues señor Rodrigo Martínez de Ubago, psicólogo clínico y profesor colaborador de los estudios de ciencias de la educación de la UOC, oye, muchísimas gracias por esta charla.